Les vespres, quan t'es mecànic de palla, quan fas un canvi de software, sempre et reprogramen. Recordaries un somni, transbordadors lluminosos, un astronauta, un satèl·lit, d'uns acabats horrorosos. Els oceans i la lluna, el teu caràcter hermètic, amb sa mirada perduda dins un planeta desèrtic. Robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt. Sa computadora en un segon sumarà totes les estrelles d'aquest món. Robot innocent, es deshumidificador no te sent. L'electrodomèstic és un put enxufat i no sabrà mai que ets amistat. Digue'm què penses els vespres, quan t'es mecànic de palla, quan fas un canvi de software, sempre que te reprogramen. Tots els secrets d'una ciència dins els teus xassis de ferro, creus que va ser.
Cada dimecres obrim aquesta tercera hora i aquesta cita setmanal amb Inzeum, a ritme de música. Avui ens acompanyen a l'estudi el Jordi Sàbat, director del Festival Vilapensa. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
I el Jordi Ribas, responsable de l'activitat cultural de Inzeum. Ben tornat, Jordi.
Molt bé, molt bon dia.
I qui ha escollit la música ha estat Jordi Ribas.
Sí, sí, l'he triat jo, i és una cançó bastant òbvia, però Antònia Font enterada, i avui anem a parlar d'intel·ligència artificial. I de seguida em va venir al cap aquesta cançó que es diu Robot. Parla d'un robot que podia ser el pas previ a la intel·ligència artificial, i també anomena un tema, no?, que és els robots tindran sentiment. La intel·ligència artificial tindrà sentiment. Permetrem o podrem aconseguir que ser iguals que el que pugui crear la intel·ligència artificial. I em va fer com gràcia Antònia Font, no?, també cantarà una vegada més a Vilafranca, no?, a l'auditori, i em semblava que era com bonic. Llàstima que el robot no begui vi a la cançó. Perquè,
espera't.
Perquè potser la cançó hauria sigut més rodona, no?, parlant de Vinceum i el Vilapensa.
Avui parlem del Vilapensa perquè dimecres de la setmana vinent, 18 d'octubre, hi ha un epíleg o un pròleg del Festival Vilapensa. Jordi, com ho hem d'entendre, aquesta proposta que feu?
Enguany fem, és el tercer any que fem, que portem a efecte un somni ja de la universitat i de la càtedra Llorenç i Barba, ciutat de Vilafranca, que era, que és, perquè per tercer any ho consolidem, un acte enmig dels festivals. Entre l'abril i l'abril, que se celebra el Festival Vilapensa, la idea és fer un o dos actes, de moment un, com a recordatori del festival. El primer any, l'any 20, va ser precisament la projecció de 2001 Odissea en l'espai de Kubrick. L'any passat va ser a propòsit del centenari de Joan Fuster, i enguany tornem a recuperar el tema de la intel·ligència artificial a propòsit d'un llibre, encara que no és una presentació d'un llibre, però a propòsit d'un llibre que ha fet un molt bon amic del festival, que és el doctor Ramon López de Mántaras, però la persona que en deu saber més d'aquestes tecnologies arreu.
El llibre es titula 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial i està publicat per Cossetània. Deies que no vol ser una presentació de llibre. De fet, hi participarà la narradora, Jordina Biosca. Què vol ser?
Sí. Doncs mira, justament vol ser alguna cosa més. El llibre és una excusa i naturalment parlem del llibre. Això és evident. El mateix autor, el Ramon López de Mántaras, i un altre gran tecnòleg d'aquestes noves tecnologies, que és el Josep Maria Ganyet, que havia sigut alumne precisament de l'OP de Mantres, una persona també molt mediàtica, surt als mitjans de comunicació, un enginyer informàtic, que faran un col·loqui. Però no només això, sinó que justament volem fer aquest acte amb l'aixopluc del festival per una mica per aclarir una mica el gra de la palla de tot aquest moviment que hi ha d'intel·ligència artificial, els mals entesos que provoquen també titulars de premsa quotidians. Jo sempre dic que aviat la premsa traurà una secció més, els diaris, no?, dedicat a intel·ligència artificial. De fet, ja hi és, perquè cada dia apareixen informacions sobre intel·ligència artificial. Encara no s'han atrevit a fer una secció pròpia, com els esports, o internacional, o política, o successos, però aviat passarà, no? Perquè és tal, les notícies que deriven d'aquesta tecnologia, que aquí hi ha cada vegada a veure qui la diu més grossa amb moltes coses. Amb la qual cosa necessitem que algú que hi entengui, i en aquest cas el que més, que posi, que aclareixi una mica idees a la ciutadania que ens vingui a escoltar, que li compri el seu llibre eventualment en el futur, i que posi una mica ordre a tot aquest munt de notícies al respecte.
Tenim la sort que podem incorporar a la tertúlia a Ramon López de Mantres. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, bon dia.
Un amic del Vilapensa, un amic del festival, com deia el Jordi Sàbat, que torna la setmana vinent a Vilafranca.
Doncs sí. Bueno, he tingut l'honor d'haver participat en ja un parell d'ocasions, crec, si no recordo malament, en activitats al voltant del Vilapensa. I, bueno, setmana que ve, doncs, tornem-hi.
El Jordi Sàbat deia, és més que una presentació de llibre, però, evidentment, suposo que vindrà amb ganes de parlar del llibre. Com el definiria? Com el presenta, aquests 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial?
Bé, jo crec que és un llibre que va adreçat al gran públic, o sigui, a tothom. No és un llibre que tingui contingut tècnic o complicat. De fet, bé, aquesta és la idea, no?, de fer-lo el més divulgatiu possible, amè, entretenidor, escollit parlar d'aplicacions de l'intel·ligència artificial que no són potser massa conegudes, o no són les més conegudes. He estat molt curós a l'hora de seleccionar de quins temes parlaria, i, bueno, des del canvi climàtic fins a com, o sigui, aplicacions del canvi climàtic, a l'art, a robots sexuals, fins i tot. En fi, hi ha tot una... És molt variat, penso. I, clar, en 5 capítols, dic que són curts, perquè aquesta col·lecció de llibres, doncs la condició és que hi hagi 100 capítols exactament, ni un, ni més ni menys, i que siguin màxim cada un d'unes 3 pàgines, no? Això també provoca, bueno, una certa dificultat de síntesi, però, bueno, després d'un any i mig treballant en el llibre, semblaria que ens anem sortint, no? Ja et dic, és pel gran públic, és molt informatiu, penso, també és de reflexió, perquè hi ha aspectes ètics, impacte social, una mica també la història, com va començar tot, hi ha tota una... Jo penso que donarà una visió força acurada de l'estat actual de la intel·ligència artificial, i deixant clar, doncs, això, els límits, els reptes, que no és sempre el que veiem a la premsa amb una certa exageració, que amb certa exageració tracta aquest tema, no?
El Jordi Sàbat, que porta el llibre sota el braç, va sentint.
Sí, el porto ara arrel d'aquesta presentació, però també perquè és, com deia el Ramon, ens agrada molt, i per això també l'emparem amb el paraigües del Vilapensa, que té una vocació de divulgació, de difusió del coneixement, de l'alt coneixement, però que sigui comprensible. I el Ramon això en el llibre ho fa estupendament bé, perquè, a més, com ell, com diré en la presentació, ell és un gran tecnòleg, és un matemàtic, és un físic, però, a més, és un humanista, és un home renaixentista, es deixa acompanyar en el llibre per filòsofs, també, no?, per Wittgenstein, per Nietzsche, per Aristòtil, per Llull. És a dir, que té una visió prou general del que estem parlant, que això li confereix una visió, diguem-ne, distant. puguem ser un gran ídol de la intel·ligència artificial, perquè n'és el màxim expert, i a més s'hi ha guanyat la vida i s'hi guanya la vida, no només, però aquesta visió humanista li dona una visió, li permet una distància que els que no, els ignorants, que ens ho empassem tot el que llegim o escoltem, no ens permet, no? I això el fa un llibre molt atractiu.
Com ens hem d'enfrontar, no d'enfrontar, d'acostar a la intel·ligència artificial? Ramon, amb respecte, sense manies, quina actitud és l'adequada?
Sí, home, jo penso que el que cal és intentar buscar les fonts, les millors fonts d'informació, com dic, fugir i ser escèptic i crític en aquests grans titulars que ens intenten vendre el que no és. Hem de ser prudents, hem de ser prudents a l'hora de i no espantar-nos de seguida. Em sembla que ja no sé per quin motiu, però veus molta informació que dona la sensació de que, bueno, que això en qüestió de 4 dies acabarà amb la humanitat, no? I res, bueno, res lluníssim d'això, no? Ni molt menys. De vegades potser també puc sospitar que són com cortines de fum, perquè no es parli dels problemes que sí que són reals i sobre la taula, però que no tenen res a veure amb superintel·ligències artificials que superin l'humana, ni molt menys. Amb el que tenim ara ja es pot fer molt mal, i perquè, com dic jo sovint, el problema no és el monstre de Frankenstein, el problema és el doctor Frankenstein, que és qui dissenya, qui fabrica el monstre, no? Doncs aquí és el mateix, el problema són les persones, des de que els dissenyen aquests sistemes fins que els despleguen d'una manera completament imprudent, sense haver fet les proves pertinents prèvies des de l'impacte que pot tenir negatiu, el que estem veient, no? Actualment, per exemple, no? Les falsedats, i no només imatges i vídeos falsos, sinó també textos, que generen textos completament falsos, l'estil de ChatGPT, no? Per exemple, que han d'anar amb la locura. Per tant, jo penso que el meu consell és que quan es llegeixin coses sobre intel·ligència artificial s'adopti una mica un esperit, doncs, crític i escèptic i dir, a veure, anem a veure realment les fonts. No ens creguem només dels titulars dels mitjans de comunicació, sinó anem una mica més enllà. Jo penso que no hem de tenir por, realment, excepte el mal ús, de la intel·ligència artificial pròpiament no, però el seu ús, òbviament sí, que han d'estar preocupats, potser no por, no?, preocupats del seu mal ús, però també hem de tenir clar que hi ha moltíssims exemples, afortunadament, d'aplicacions que són extraordinàriament positives per la societat, no? I això crec que és el que s'ha de tenir també sempre en ment, no? No només els possibles problemes, sinó les avantatges que també aporta aquesta tecnologia. Com totes les tecnologies que hem vist al llarg de la història, doncs són de doble ús, no? Tenen dues cares, no? El mal ús i l'ús adequat de la intel·ligència artificial. Per això som dels que crec, i en parlo en el llibre, que és imprescindible regular la intel·ligència artificial.
Ramon, jo volia afegir, sóc en Jordi també, que estic aquí, és cert que cada vegada que vens a Vilafranca omples, i això ho dèiem abans de començar, i segurament ets tu perquè ho expliques molt bé, però també perquè aquesta intel·ligència artificial interessa molt. I curiosament aquest acte del dimecres que ve està molt ple ja, i quasi omplirem, segur. I segurament, doncs, perquè ho expliques bé i perquè ets un gran coneixedor, però perquè això interessa al públic. I això, amb els 4 moments que has vingut a Vilapensa, ho hem vist. Sempre hi ha molta gent interessada en conèixer, no?, l'actualitat de la intel·ligència artificial. I una mica és... Per què passa això, no? Per què estem tan interessats en saber què està passant, no? Ja ho apuntes una mica amb el que estaves explicant, però...
Sí, esclar, bueno, per què? Perquè darrerament doncs ha sigut un impacte en els medis absolutament, bueno, inesperat. Jo També és veritat que hi ha hagut un resultat dels últims, no només de l'últim any, hem d'anar més enllà, Jo crec que aquí el que teníem el gran boom, per dir-ho d'alguna manera, de la intel·ligència artificial més recent, hi han d'anar 8-10 anys enrere, Quan ja comencen a haver-hi coses, alguns resultats inesperats, alguns que semblen, doncs, una mica, diguem-ne, banals, o com, per exemple, aquell sistema que és capaç de jugar a jocs de tauler tipus Go. Ja parlem ja d'escacs, que això ja fa temps que són millors que els humans juguen a escacs, però un sistema que jugava a un joc que es diu Go, que és molt més complex que els escacs, és molt estratègic. Després hi ha hagut resultats molt interessants al voltant del reconeixement, de l'identificació, discriminació d'objectes que hi ha en imatges. Tot sempre ho compte, quan jo dic això, són resultats importants i realment fins i tot sorprenents, però que queden fins i tot encara molt, molt lluny de les capacitats humanes en alguns dels casos. En el cas dels escacs, no. En el cas de jugar a gol, no. Ja. Però en el cas de reconèixer objectes en imatges o fer diagnòstic basat en imatges, en aplicacions a la medicina, encara, i penso que serà així durant per molt temps, la capacitat humana és superior, no? També darrerament hi ha hagut un resultat molt espectacular que se'n diu el problema de la predicció de com es pleguen les proteïnes en l'espai en tres dimensions, perquè l'estructura d'una proteïna en tres dimensions determina la seva funció i això té implicacions molt importants a l'hora de dissenyar fàrmacs, vacunes, etc. Llavors, clar, és veritat que hi ha hagut aquests resultats tan espectaculars, ha sortit a mitjans de comunicació, no hi ha només, òbviament, aquí, sinó, jo què sé, el Washington Post, el New York Times, a grans mitjans de comunicació molt, molt, molt reconeguts mundialment, no?, amb molt de prestigi, i llavors ha fet això un efecte cadena, no? Clar, quan surten aquestes notícies, resulta que llavors tots els altres mitjans del món reprodueixen la notícia, i però de vegades de forma, o sovint de forma exagerada. Clar, al veure constantment les notícies, no només mitjans de comunicació escrits, sinó també la televisió, per exemple, ràdio, televisió, home, això arriba a les orelles i als ulls de tantíssima gent que avui dia, doncs, seria difícil trobar algú que no hagi sentit a parlar d'una intel·ligència artificial, a no ser que visqui en una cova, no?, una cova aïllat, no? Vull dir que, clar, això és el que ha fet que tot de cop, relativament, sobtadament, l'últim any, de fa un any més o menys, doncs tothom en parli i tothom presti atenció i tothom, com deia abans, malauradament, tingui una visió, un concepte confús, no acurat del que és la realitat de la intel·ligència artificial. I llavors això que dèiem abans, no? Alguns que sembla que gent com que tingui por, no? A mi em passa sovint que gent em pregunta, ostres, però hem de tenir por, què passarà, no? Com gent preocupadament, i jo, hòstia, m'he de dedicar a anar-los calmant, i els dient, no us preocupeu, no n'hi ha per tant. Mireu, això és així, però no pot fer moltes coses que fem nosaltres, ni ens substituiran, ni ens controlaran, ni veurem res que s'assembli a pel·lícules de ciència-ficció. És per tot això, no?, el problema que els mitjans de comunicació han amplificat massa.
Ramon, Jordi Sàbat, la història que dius dels mitjans de comunicació, la gràcia que té el llibre, sí, és que tu coneixes a molta gent d'aquests que lideren aquests projectes científics, mm-hmm, són amics teus, o són col·legues, o tu has estat allà, coneixes, és a dir, el llibre ens porta aquestes notícies, les últimes tecnologies en intel·ligència artificial, no a través de periodista o a través de mitjans de comunicació, sinó realment de la gent, d'una persona com tu, que coneix el projecte de primeríssima mà. I per tant, mm-hmm, és un llibre amb un valor afegit, que no trobarem amb cap notícia per televisió, ni per ràdio, ni pel diari, no? Això és el que jo trobo a part del que he comentat, de que el Ramon toca cap al final del llibre diversos capítols de temes inherents al creixement de la intel·ligència artificial, sinó pròpiament quan ell parla en el gran gruix del llibre, 70 capítols, potser 60, de realment els avanços que podem esperar a curt termini venen avalats per ell mateix, perquè coneix realment que el que diuen serà veritat en poc temps.
Sí. Sí, Jordi, a més, vaig ser molt curós també a l'hora d'escollir les fonts, precisament el que deia abans, no? Que hem d'anar en compte amb la fiabilitat i el prestigi de les fonts. No reprodueixo o no parlo dels resultats que s'han obtingut en ciència artificial havent-nos llegit, jo què sé, en un blog o en qualsevol lloc, no? Sinó que, o fins i tot en un mitjà de comunicació, tampoc. El que he anat és a les fonts, a revistes com Nature, Science, una revista la més prestigiosa del nostre camp que es diu Artificial Intelligence, o sigui, intel·ligència artificial, reduït al català, altres revistes de gran prestigi, de l'MIT Technology Review, de Wired, de New Scientist. Les fonts han sigut múltiples, però totes, indiscutiblement, de moltíssim nivell, rigor i fiabilitat, no? I aquí, llavors, les he trobat, doncs, que en un lloc d'aquests, com el New Scientist, per exemple, per dir alguna cosa, o l'MIT Technology Review, que allà potser només hi havia una pagineta dient a tal lloc s'ha fet això, no? Però normalment, com que aquests són rigorosos, hi ha sempre una referència, un link a l'article científic original. Llavors, el que anava, el buscava, el llegia, una revista que ha publicat ja amb un contingut tècnic, doncs, complex i profund, i d'aquí en extreia jo el meu capítol, o sigui, feia la meva síntesi, no?, d'aquell resultat concret,
Ramon López de Mántara, serà un plaer tornar-lo a rebre i escoltar aquí a Vilafranca dimecres vinent. Gràcies per dedicar-nos aquesta estona.
Gràcies a vosaltres i gràcies a Jordi Ribas i al Jordi Sàbat.
Una abraçada. Fins dimecres.
Adéu-siau.
Adéu.
Fins dimecres. Una abraçada. Adéu.
Insistim, perquè estic segura que ara hi haurà molts oients que potser s'han assabentat, que torna López de Mántaras a Vilafranca, vinseu, i que tindran ganes de ser-hi.
Han vingut
que queden
avui,
entrades.
Queden entrades i han vingut una setmana abans per recordar-ho, perquè si no veníem el mateix dimecres i ja no haguéssim pogut convidar els que vulguin a venir. Per tant, encara queden entrades, entrades.vinseum.cat, i com sempre hem fet servir des del Vilapensa o des del Vinseum, doncs ens agrada molt que la gent ocupi la seva butaca i que la faci servir, sobretot, o sigui, que vingui. És molt important que si algú no ve, dels que estan apuntats o d'aquests que els surt un imprevist, que també ens avisi, perquè sempre hi ha una llista d'espera i sempre a vegades queda gent fora, i en canvi és una manera de saber que tothom hi cabrà i que, per tant, l'auditori tornarà a fer molt de goig.
Serà dimecres vinent a les 7 a l'Auditori de Vinseum. I aquest cap de setmana de pont, què proposeu?
Tenim una visita a les reserves i una visita al Vinseum. Al Vinseum m'agrada molt dir que aquesta setmana ho farà la Dolors Bosch, que és la nostra representant dels amics. Li hem demanat, o ella es va oferir, li vam prendre la paraula. Ella ens explicarà la visita d'obres, i per tant això és molt bonic per nosaltres. I el diumenge tornem a les reserves del Verger amb el Jordi Ferrer, que ens explicarà una mica, doncs, què hi guardem, com ho fem, i per tant és una oportunitat per entendre el revers del museu, no? Allò que no es veu i que durant aquest temps que estem, no?, en obres també està tan actiu. També hi ha entrades encara i per tant es pot reservar a la web.
Jordi Ribas i Jordi Sàbat, gràcies per acompanyar-nos avui. Bona setmana, bon pont.
A reveure.
Gràcies.
Quan fas un canvi de software sempre et reprogramen. Recordaries un somni, transbordadors lluminosos, un astronauta, un satèl·lit, d'uns acabats horrorosos.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. L'Alt Penedès és pioner a Catalunya en apostar per prioritzar les bicicletes amb les vies 2-1. L'objectiu és prioritzar les bicicletes, pacificar el trànsit en vehicle privat i fer-ho compatible amb l'activitat vitivinícola en antics camins rurals asfaltats. Això és possible gràcies a les vies 2-1, que de moment s'han implementat a la Carrerada i que permet anar des de Vilafranca i fins a Guardiola en bicicleta d'una manera segura. Les carreteres 2-1, populars a França o als Països Baixos, tot just comencen a implantar-se a Catalunya i un dels projectes pioners ha estat l'Alt Penedès, que fa temps que busca solucions per prioritzar l'ús de la bicicleta. Aquest projecte, impulsat pel Consell Comarcal, és compatible amb antics camins rurals asfaltats. Bike Mobility ha estat l'empresa encarregada d'estudiar el territori per veure la viabilitat de fer una xarxa per anar en bicicleta, tant per mobilitat obligada com per turisme o passeig, per camins entre vinyes i optar per instaurar les anomenades carreteres 2-1. Pluja de medalles pel Cava a la gala dels Premis Binari 2023. La DO Cava va conquerir els guardons de les categories que feien referència als vins escumosos. En concret, els cellers elaboradors de cava van recollir 5 grans ors, 17 ors i 60 plates. En aquesta nova ocasió, 5 cellers de cava van tornar a emportar-se els màxims trofeus. 1+1, Vallformosa, Vilarnau, Maria Rigol, Ordi i Rimars. Aquests 5 cellers, tots ells associats a l'Associació d'Elaboradors del Cava, se li van afegir 2 cellers més, també associats a Ecava. Per una banda, el grup Castell d'Or, format per un total de 16 cooperatives vitivinícoles de Catalunya, s'han dut el guardó al millor celler i alhora ha estat el celler que ha guanyat més medalles. Per altra banda, un altre celler també elaborador de cava, Carol Vallès, s'ha emportat el premi a les millors xarxes socials per la seva dedicació, transmissió del seu dia a dia i la cerca de fórmules imaginatives per arribar al públic jove. Portes obertes als museus i monuments de Calafell al cap de setmana de les Jornades Europees del Patrimoni. Activitats per descobrir el patrimoni històric tan proper que sovint no el coneixem prou. Els monuments i museus de Calafell faran portes obertes i algunes activitats amb motiu de la celebració aquest cap de setmana de les Jornades Europees del Patrimoni. Les portes obertes es faran en concret a la Ciutadella Ibèrica, al Castell de la Santa Creu, la Confraria i la Casa Barral. També hi haurà una ruta a Barral, igualment de caire gratuït. La 32a edició d'aquestes jornades té com a lema, proposat pel Consell d'Europa, Patrimoni viu. Fa referència a les pràctiques, als coneixements i les habilitats que es transmeten de generació en generació i que actualment es continuen mantenint. La temàtica d'aquest any tracta d'examinar com el patrimoni d'ahir s'ha convertit en el patrimoni d'avui i com aquest patrimoni, gràcies a les persones que transmeten el seu coneixement, es pot salvaguardar per les generacions futures. I acabem explicant-vos que Eric Fernández Bonilla revalida el títol de la Copa Catalana AMPA Júnior de 160 centímetres cúbics. Fernández Bonilla ha revalidat el títol assolit l'any passat i s'ha tornat a proclamar campió de la Copa Catalana AMPA de motociclisme dins la categoria de 160 centímetres cúbics júnior. Aquest veí de Can Trabal, de 15 anys, certificava l'obtenció del títol en la darrera de les 6 proves de la competició, disputada aquest darrer cap de setmana a Juneda. El seu entorn subratlla que aquest ha estat un any de molt de treball i sacrifici, tant a nivell personal com familiar i econòmic, per fer possible la temporada. Qui ha vist pilotar aquest 2023 a Eric Fernández coincideix en subratllar que ha fet una gran progressió, millorant els seus entrenaments, la seva conducció i els seus registres. La propera temporada de Fernández Bonilla ja donarà el salt a la categoria sènior.
Penedès en xarxa.
Són 12:45. Comencem les recomanacions de la gent del detall parlant d'una festa major, la de Sant Miquel d'Olèrdola. Els seus primers actes ja es viuen aquest dijous. Ens omplia des de Canal 20, Raimon de Cara.
Així és, mirant el calendari d'aquest cap de setmana llarg de pont, una de les activitats que hem de subratllar és la possibilitat de viure la Festa Major de Sant Miquel d'Olèrdola, que organitza la Societat de la Lleialtat amb el suport de l'Ajuntament d'Olèrdola per saber com s'han distribuït les activitats que ens proposen des d'aquesta Festa Major. Conversem amb una de les integrants de la Societat de la Lleialtat, la Núria Carrasco, aquí saludem. Núria, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Moltes coses per aquesta Festa Major, que suposo que té, entre d'altres, no sé si la dificultat o el repte de celebrar-se enmig d'un pont. Això ho fa més difícil o ho facilita?
No, ho fa una mica més difícil en el sentit de que, a veure, s'entén que és un pont llarg, que és un pont molt bo per poder marxar de cap de setmana, i llavors això sí que és el repte de que, bueno, poder fer coses atractives a la Festa Major perquè la gent pugui vindre. És una mica tot, però bueno, almenys està fet amb ganes i llavors la gent que es queda, que no marxa de cap de setmana, pot vindre a la Festa Major, que s'ho passarà bé.
I malgrat, hem de dir-ho, els precedents de que sempre des de la societat heu fet crides a que la gent s'impliqui amb l'entitat, a que pugui reforçar les propostes culturals que es fan al poble, de que a vegades doncs, feu aquesta crida pública perquè hi ha símptomes, no sé si de cansament, però vaja, doncs, d'algun alentiment de la programació, però tot el contrari, quan desplegueu l'activitat, la Festa Major, per exemple, hi ha molta activitat, no? Traieu forces d'on potser pensava que no n'hi havia.
Sempre. Això sempre... Mira, tenim la sort que dintre de la Junta, de la Societat, som quatre persones, la Yolanda, la Montse, la Espe i jo, i la veritat és que sempre tenim moltes ganes. Llavors, tot i que quan acaben les festes, de qualsevol de les festes que fem, sempre quedem una mica amb el regust de boca perquè pensem que ens falta gent del poble que vingui a les festes, igualment, sempre traiem les ganes de poder fer moltes altres coses, altres activitats, intentant fer coses atractives perquè la gent s'apunti i pugui vindre. O sigui, almenys les ganes no ens falten. Això ja és prou important.
Unes ganes que han portat a elaborar un programa, el que deia, molt atapeït de propostes. Comenceu aquest dijous, 12 d'octubre, festiu, sí, amb un concert.
Mm-hmm. Sí, comencem amb els Four Reasons, que és un grup que és de versions, i llavors serà un concert una mica íntim, per entendre'ns, perquè llavors també el farem a dintre del local i durant el concert s'oferirà una mica de cava i pica-pica per poder disfrutar una mica de totes les cançons, i serà això, serà com un concert una mica més íntim. Però que està convidat tothom, evidentment.
A dos quarts de nou del vespre, local de la, uh-huh, de la societat, al local Roser Montaner.
Sí.
Per divendres, el pregó a càrrec de mossèn Joan Sales. Ens expliques,
sí,
Adrià, per què Joan Sales?
Doncs perquè vam pensar que el mossèn era una persona que tenia trajectòria dintre el poble. I tot i que, a veure, també és veritat que cada vegada la gent anem menys a missa, vam pensar que era una persona important. I llavors vam anar a buscar-lo i la veritat és que ens ha posat totes les facilitats per poder fer el pregó. No li va costar gaire dir que sí, perquè bueno, suposo que també és una persona amb dona paraula i té facilitat per això. I de seguida ja et dic, ens va dir que sí, va ser la primera opció que vam tindre, la primera opció que ens va passar pel cap, i vam tindre la gran sort que ens va dir que sí, i nosaltres supercontentes.
A les 9 al pregó, a càrrec de mossèn Joan Sales, i a les 10 a l'aparcament del Cuní. Segurament si hem de destacar algun dels actes que per la seva originalitat pugui sobresortir de la Festa Major de Sant Miquel d'Olèrdola, segurament si fem una enquesta, Núria, molta,
sí,
gent esmentaria el piro musical a les 10 a l'aparcament del Conill.
Sí, 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 sí. És un dels actes on hi ha més afluència de gent, perquè la veritat és que, ostres, l'empresa Igual, que és qui ens fa el piro musical, cada any ho fan perfecte, ho fan fantàstic, són genials. I nosaltres ja és que ja no ens plantegem no fer un piro musical. Ja automàticament, quan es parla de la Festa Major, ja parlem... Bueno, ja és que ja no es discuteix directament. Piro musical, tal dia, tal hora. Perquè és un dels actes més, per mi, més bonics de la Festa Major.
Hem de dir que el concepte no és que sigui un castell de focs amb l'acompanyament de música, sinó que aquí està tot sincronitzat, tot és un mateix, sí, espectacle.
Sí, 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 sí. És mentre estan tirant mentre sona la música, podríem dir, és al revés, mentre sona la música, els coets van al ritme de la música. I la veritat que ostres, és molt guapo. Jo si algú que ens està escoltant no ha vingut mai, de veritat, veniu, perquè tampoc no m'atreveixo a dir que no sé si és de l'únic piro musical que hi ha al Penedès. No m'atreveixo a dir-ho perquè no ho sé, sincerament. Però que és un dels més macos, sí.
Un atractiu, sens dubte, d'aquesta Festa Major de Sant Miquel. Insistim, per aquest divendres 13 d'octubre, a partir de les 10, i després qui vulgui allargar la festa i tingui encara ganes de completar el divendres, hi ha una actuació musical a les 11, al local.
Sí, venen els tiramissús.
En versions.
També. Aquest any hem tot de versions, perquè a més a més són d'aquelles coses que tiren més i la gent s'ho passa més bé, evidentment, perquè a més, com que ja són les cançons de tota la vida que tots ens coneixem, la gent balla i s'ho passa bé, que al cap i a la fi és el que volem. Llavors, aquest vam estar parlant, totes les noies de la societat, i vam decidir doncs, que vinguessin els tiramissos. I sí, tenien la gent que ens van poder col·locar i perfecte, doncs cap a Sant Miquel.
I per dissabte, ens ho expliques, què heu preparat el 14 d'octubre?
Mira, el 14 d'octubre comencem a les 9 del matí amb una sardinada popular. Qui no li agradi les sardines, també hi haurà xocolatada. I en acabat tenim un torneig de tenis taula, que això va a càrrec del grup de teatre de Sant Miquel d'Olèrdola, l'Arrel. I després, seguidament, bueno, tenim a la plaça de l'església, tenim jocs infantils, que continuen a les 5 de la tarda, i després a les 7 tenim la missa solemne. Acabat de la missa, després tenim tabalada pel poble, que és molt xulo perquè llavors es treu el sant de l'església i es porta cap a l'Ajuntament, mentre aquest grup de tabals acompanya el sant fins a l'Ajuntament. I a la nit, l'espectacle, tenim l'orquestra Monte Carlo, més festa, i més musiqueta i més versions.
L'orquestra Monte Carlo, a partir de 11:15. Segurament, quan en l'inici de la conversa et referies a que a vegades acabeu als finals de les festes majors doncs, fent una mica balanç de que en algun acte no hi ha assistit massa gent, suposo que penseu en activitats que requereixen molt d'esforç, també econòmic, com portar una orquestra. Aquí és quan demaneu que la gent del poble hi respongui.
Sí, clar, evidentment. A veure, tot el que es fa és perquè la gent respongui, perquè la gent vingui. Però sí que és veritat que ja saps que hi ha actes que vindrà més gent i d'altres doncs, bueno, que no tenen tanta tirada. Però tots els actes que es fan, sí, evidentment. I les orquestres és una de les coses que sí que ens agrada que vingui la gent. Que al principi del concert, diguéssim, sempre costa una mica, que estem tots una mica freds, però llavors ja portem grups que amenitza molt la festa. Llavors també costa una mica menys de juntar-nos tots i ficar-nos a ballar i cantar.
I per diumenge també un dels dies atapeïts. Hauria de ser l'últim, sí. Però encara hi haurà una activitat forta el dissabte 21 d'octubre, amb el parèntesi de la setmana per mig sense propostes, però el dia 15, el diumenge, també molta activitat.
Sí. El diumenge al matí tenim la Cercavila, amb balls populars del municipi. També tenim la tabalada i que fan, ens porten el sant des de l'Ajuntament fins a l'església. Es fa l'entrada del sant a l'església i aleshores quan acaben fem una exhibició de balls a la plaça de l'església.
Després paella popular?
Sí, tenim una paella popular. Aquesta ja és una de les activitats que ja comença a ser una mica tradicional també. Perquè la gent, sobretot gent que venen dels valls, de la Cercavila, llavors també ja aprofiten per fer tot el diumenge. Perquè llavors venen a la Cercavila, es queden a dinar, i en acabat, a més, després de la paella, també tenim un espectacle de màgia, al mateix local, al mateix lloc on es fa el dinar. I després de l'espectacle de màgia, tenim el grup de teatre de la Comparativa, de Llorenç del Penedès, que ens porten una vella coneguda olor. Que també és un grup també bastant de referència, són molt bons.
Després de la paella, per tant, una sobretaula molt entretinguda, llarga, sí. Amb màgia, sí. I després teatre. I el que comentàvem, sí. No hi haurà propostes en tota la setmana després, però sí el dia 21 d'octubre, al darrer dels actes, un concert de nou música en directe.
Sí, aquí hem fet una aposta, que esperem que ens surti molt bé, que és un grup que la veritat és que ho estan patant fort, la veritat, es diuen, bueno, és de Rossi's Rock Band, fan tribut a AC/DC. I ja et dic, és un grup que tenen molta força i llavors vam decidir de dir, bueno, portem una cosa diferent aquest any, però clar, com que tenim una festa major molt, amb molts actes, llavors vam pensava que estaria bé allargar una miqueta la Festa Major un cap de setmana i posar aquest grup de música el dia 21 a les 11 de la nit.
I per mig del concert entenc que hi haurà la traca de fi de festa, s'anuncia així?
Sí, a les 10 de la nit, llavors tindrem la traca, a les 12 de la nit, tindrem a la plaça de l'Església, tirarem la traca de fi de festa, però que el concert continuarà. El tribut d'ACDC, el Rossi's Rock Band, continuaran. Llavors, això sí que deixa'm dir, Raimon, que en aquest cas sí que s'han de comprar les entrades a través de Eventbrite. Bueno, no sé si ho dic bé, però ho dic per la gent que no ho sàpiga. Es diu Eventbrite. És una plataforma on poden comprar les entrades, que van a 6 euros, i ja està. Simplement, el dia del concert sí que necessitaríem que ens portessin l'entrada impresa per poder verificar i llestos, i ja està.
Doncs moltes coses per viure aquesta Festa Major d'aquest 2023 a Sant Miquel d'Olèrdola. Sí. Núria Carrasco, moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona a la Societat de la Lleialtat per fer aquest desplegament organitzatiu i que vagi molt bé la Festa Major.
Gràcies a vosaltres i, com dic, que esteu tots convidats. Podeu vindre quan vulgueu.
Fins la propera, una abraçada.
Gràcies, una altra. Adéu.
Penedès en xarxa.
I la segona proposta d'aquesta agenda al detall d'avui ens porta fins a la capital del Cava, on diumenge han preparat una diada per celebrar el Dia Mundial del Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal, i així donar-li visibilitat. Eli Jiménez, explica'ns.
Com bé dius, aquest diumenge se celebra el Dia Mundial del Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal, i són molts els ajuntaments que, sobretot en els dos darrers anys, s'hi han sumat a aquesta iniciativa amb múltiples iniciatives. És el cas, per exemple, de Sant Sadurní. Ens acompanyen avui aquí els estudis la regidora d'Igualtat, Laia Albiol, i també la Laura Esteller per parlar d'aquesta iniciativa i de com la capital del Cava celebrarà aquesta diada de diumenge. Laia, Laura, molt bon dia, com estem?
Bon dia.
Bon dia.
Ara ho dèiem, diumenge celebrem aquí Sant Sadurní aquesta diada, un dia mundial. Malauradament, sempre ens en recordem de les causes quan celebrem aquest dia mundial, però també per la vessant positiva sempre serveix per donar visibilitat a aquestes causes que moltes vegades estan una mica invisibilitzades.
Sí, aquest ja serà el segon any que estarem a l'Espai del Record. I aquest any ho hem enfocat una miqueta diferent a com ho vam fer l'any passat, no? Perquè l'any passat va ser la inauguració de l'espai, i aquest any començarem a les 12 igual i farem lectura de una noia que es diu Clàudia.
La Clàudia Alonso.
Farà un parlament. Després també es farà la lectura d'un fragment del conte. En principi és un conte que es diu El meu germà el tinc al cor, però pot ser que també variï. I entremig també ens acompanyarà la Pina Pintado, una cantant local, i així per harmonitzar una miqueta aquest dia, no?
Bueno, per la part de les famílies, primer agrair l'Ajuntament que continuï apostant per visibilitzar i donar èmfasi a aquest dia. El dol per la mort d'un fill en qualsevol moment de l'embaràs o en pocs dies de vida és un fet que és molt dolorós i que sovint és silenciat, i pensem que tots aquests espais que s'estan inaugurant des de l'any passat i que aquí a Sant Sadurní tenim la sort de tenir-ne un, són molt importants, doncs per això, perquè els nostres fills mereixen ser recordats, i ja també per part de les famílies, però també per part de la societat. És important donar-los visibilitat i tenir-los en compte, perquè són fills que han nascut, i parlar-ne i poder tenir aquests espais és molt important. És un acompanyament a les famílies molt important.
Durant molts anys, Laura, sí que és veritat que ha quedat molt en el record de les pròpies famílies, però com a societat, no?, ho hem enterrat una mica perquè no es veiés, no se'n fes gaire ressò, i des de l'any passat s'ha posat molt sobre la taula, no només a Sant Sadurní, sinó a molts i molts municipis en els que es fa una feina important perquè aquest dia doncs, es posi sobre la taula.
Sí, és que justament ara, abans de venir aquí, estàvem prenent un cafè i parlant com una mica informalment, no?, d'aquest diumenge, i dèiem, és que, en realitat, que bonic seria, no?, que en un dia com aquest, i bueno, això cada dia de l'any està clar, però ja que dediquem aquest dia especialment a això, que bonic seria que vinguessin la família sencera, no?, a aquest dia a reconèixer aquest fill, que és el teu fill i que és el germà de... I és una cosa que jo crec que costa de veure, de visibilitzar i de ser-ne conscient, no? Perquè potser és una cosa que ha quedat com molt silenciada durant molts anys i bueno, crec que a poc cada vegada anirem prenent una miqueta més de consciència de lo important que és per nosaltres com a mare, com a pare, com a avi, com a germana, com a germà, no?
El que dèiem també és que la societat o en general no ens han preparat per emocionalment, no ens han educat emocionalment a les persones i arribem a moments de la vida en què no sabem acompanyar. No sabem acompanyar quan algú està passant malament i no sabem què dir. Moltes vegades es diuen coses sense mala intenció però que no ajuden. I al final tots aquests dies el que acabem és conscienciant de que això és una realitat que passa, que he estat llegint aquests dies que de cada 4 embarassos un no acaba amb el nadó entre els braços, i són coses que ens hem de preparar com a societat, hem de saber acompanyar.
Sí, i una cosa que també m'ha agradat molt que deies és com no és pitjor el meu mal si jo he perdut el meu fill o la meva filla als 4 mesos, 5 mesos o 6 mesos, que si l'he perdut a la setmana o a les 2 setmanes, no? I jo crec que també és un moment de reivindicar, de dir totes les famílies són benvingudes, tots els mals són benvinguts, tots els mals tenen dret a ser acompanyats, no? Perquè el mal de cada persona, o sigui, només el sap la persona que el sent, i és vàlid de la mateixa manera que si aquesta pèrdua ha sigut el 8è mes, el 6è, que la primera setmana.
Suposo, Laura, que també us ha servit, no?, per unir com a famílies, per compartir experiències i per veure una miqueta que no esteu sols.
Doncs sí, això va sortir l'any passat, arrel de... Bueno, l'Ajuntament tenia aquesta idea de fer aquest espai, però hi havia una família també que ho havia reclamat mitjançant una instància a l'Ajuntament, i es va fer doncs una recollida de firmes i es va fer doncs tot un seguiment per part de les famílies, i el que al final es va aconseguir és això, que naixés un grup molt bonic de famílies que no parlem cada dia, lògicament, però sí que aprofitem aquests moments pues, per fer-nos costat, per continuar demandant, sobretot pues, en el nostre Ajuntament, que no deixi aquest espai en l'oblit, que es continuïn fent coses, que ens continuïn recolzant, perquè és molt important, doncs continuar fent feina, perquè han canviat les coses. Jo vaig patir això fa 9 anys, i fa 9 anys ara han canviat molt les coses, però encara també hi ha molta feina per fer a nivell d'hospitals, l'atenció sanitària, tot això ha de continuar millorant. No pot ser que les famílies es trobin davant d'això sense informació, sense saber què fer. Això ha d'anar canviant, i com a societat tenim aquest deure, i ho hem de fer pels que ho han passat i pels que vindran, perquè malauradament això passa cada dia. I és important que hi hagi aquesta feina al darrere per part de l'administració, sobretot, de crear aquests espais.
Laia, si et sembla, aprofitem per recordar com és aquest espai que tenim meravellós al cementiri d'aquí de Sant Sadurní.
Sí, és un espai que és a dalt de la muntanyeta, que hi ha el cementiri, i allà hi ha plantat el cep de la vida. I llavors aquestes famílies que han tingut una pèrdua poden deixar el seu gotim, i bé, és allà on es farà l'acte de diumenge.
Mm-hmm. una mica molt representatiu de... Jo recordo l'any passat quan parlàvem d'aquest tema amb la que era aleshores regidora d'Igualtat, la Meritxell Borràs, i ens presentava aquest espai, no? Dèiem que al final era molt nostre, que hi hagués allà un CEP, era molt representatiu de Sant Sadurní, i si a més ens servia, no?, per fer aquesta feina de record i d'acompanyament, doncs més que millor, i sobretot de visibilitat també, perquè per allà passa molta gent, i que serveixi per posar-ho sobre la taula, no?
Sí, de fet, dic que estem treballant en una senyalització, i perquè, bueno, aquest any hem anat una miqueta justes de temps, llavors no sabem si ens arribarà abans de... si ho podrem tenir per abans de diumenge. Però estem pensant en... Bueno, estem pensant, no, hem decidit, sobretot amb les famílies que aquest any ens han portat tot molt ben pensat i molt, molt treballat, no?, en fer una senyalització de l'espai del record perquè tothom sàpiga què és i perquè tothom ho pugui anar a veure, perquè té aquelles famílies que també se sentin en la mateixa situació, és com una mena de visualització, de visibilització, no?, d'aquest fet que et pugui passar.
Aquest diumenge, doncs, a 12 del migdia, en aquest espai del Dol del cementiri de Sant Sadurní, es durà a terme aquesta celebració del Dia Mundial del Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal.
Sí, també dir, bueno, de fet, a mi m'agradaria agrair a les famílies per la seva implicació i per, bueno, per fer la feina tan ben feta i per deixar-ho tot molt ben preparat, no? Però també dic que aquest any, per proposta de les famílies, a l'Ajuntament penjarem una pancarta que parlarà, bueno, que dirà que el dia 15 d'octubre és el Dia Mundial de la Mort Perinatal, Gestacional i Neonatal, i il·luminarem la façana de l'Ajuntament o de color blau o de color lila, que són els colors que representen aquest dia internacional.
Se suma això també a l'acte a partir de les 12 del migdia que comentàvem. Laia, Laura, un plaer tenir-vos avui aquí al Penedès en xarxa, posant sobre la taula el Dia Mundial del Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal, que se celebra aquest diumenge. Moltíssimes gràcies, que vagi molt i molt bé diumenge, i gràcies, fins la propera.
També. Gràcies a tu.
Bon festiu o bon pont, nosaltres tornem divendres.